Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra, en un dimarts que, d'un-hi-do, com ha estat meteorològicament parlant. Llevantada, un desaparegut a Palau-sator, crescudes de rius, neu a dojo, onades de més de 6 metres, pluja que ha superat els 200 metres, litres per metre quadrat en 24 hores al Baix Empordà. La veritat és que ha estat un autèntic, podríem dir, tsunami o barreja de fenòmens meteorològics. Aquí s'ha juntat absolutament tot. El que és més important sempre, com diem, és la vida, i per això preocupats per la desaparició d'aquesta persona mentre anava en el seu vehicle. I com ja han dit des de diferents ajuntaments, precaució, i sobretot a la part de Girona, no sortir de casa i evitar així mals majors. La veritat és que hem vist unes imatges brutals. Per exemple, Badalona, el passeig marítim, tot desfet. D'altres imatges d'indrets de la Costa Brava, que sovint visitem, Tossa de Mar, per exemple, Llafranc, Begur, impressionant. Ens estem quedant sense platges, i sense anar més lluny, per exemple, al Baix Llobregat, a Gavà, la platja no existeix, com hem vist a d'altres municipis. Bueno, la veritat és que estem preocupats per aquesta situació meteorològica. D'aquí una estona sabrem què passarà dimecres, però tot pinta que el temps no farà net pel que fa als núvols, però sembla ser que s'obriran algunes clarianes. Sobretot, molta precaució allà on esteu, i si no heu de sortir de casa de manera obligatòria, us quedeu a casa i escolteu la ràdio, que és sempre la millor companyia, i així esteu ben informats. Bueno, doncs en el programa d'avui, a banda d'aquí una estona parlar del temps i del trànsit, ens farem ressò d'un evento importante que passarà aquí a Catalunya i que tenim ganes de que ho faci. Estic parlant del Tour de França, que començarà a Catalunya, concretament ho farà a Barcelona. I avui la companya Yolanda Bernal ens parlarà una mica sobre aquesta volta a Catalunya, que suposa que aquest Tour de França comenci aquí, a casa nostra. I també el company Quique Iglesias, especialista en ciclisme i, a més, un home de dues rodes, que sempre està a totes les voltes que hi hagi arreu del món, les voltes, el Tour, etc., el Giro, ens donarà una entrevista que li ha fet al Rubén Peris, que és el director de la Volta a Catalunya, i ens donarà més dades. Aquest i d'altres històries, des d'ara i fins a les 8 del vespre, aquí a la cadena COPE. Ja sabeu que a través de COPE Catalunya ens podeu seguir i escoltar a través d'online, també a la xarxa social X i Facebook, i l'aplicació COPE, el mòbil per Android i per iOS. És tan senzill, i així ens portes sempre a la teva butxaca. I no podràs dir allò de «ai, és que no hi va la ràdio puesta». Després hi ha la manera de la ràdio convencional, que jo sóc d'aquestes, que continuo posant la ràdio de manera convencional. El 102 de la freqüència modulada. Queda una mica com antic, però és que també hi ha gent que ho fem i ens agrada. Dit això, salutacions de la Montse Rodríguez. Comença aquí i ara la Linterna de COPE Catalunya. Bueno, com dèiem, el temps sembla ser que demà dimecres no farà net pel que fa als núvols, però s'obriran clarianes durant la primera meitat del dia. A partir del vespre s'aproximarà un front atlàntic i tornarà a augmentar els núvols a la meitat oest de Catalunya. S'esperen precipitacions febles al Pirineu i al Prepirineu Occidental i potser també a la resta de les comarques de Ponent. Serà feble i dispersa, amb una cota de neu situada entorn als 1.300 metres. I com dèiem, sobretot, molta precaució. Com aquesta precaució també la demanem sempre a les carreteres. Avui hi ha hagut talls de carreteres degut a aquests aiguats importants que han caigut a Catalunya. Això ha fet que hagin hagut aquestes carreteres que s'han hagut de tallar pel perill que comportaven aquestes riuades importants i aquestes imatges que ens deixa un dia com avui. Anem fins al Servei Català del Trànsit per saber com es circula a hores d'ara. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Primer comencem parlant de la les conseqüències d'aquestes pluges que afecten a la xarxa viària, i és que, sobretot a la demarcació de Girona, hi tenim una trentena de vies tallades a causa d'inundacions o despreniments. Bàsicament estem parlant de carreteres locals, xarxa viària molt secundària, però com dèiem, sí que tenim un llistat força llarg d'aquestes carreteres de demarcació de Girona afectades per les darreres pluges amb inundacions o esllavissades. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, tenim les retencions habituals a aquesta hora, ara força trànsit en general, també a les seves rondes. Com a incidència, un vehicle avariat a l'autovia A2, a Martorell, que talla carril en sentit Lleida, i aturades d'un parell de quilòmetres, com dèiem, entre Castellbisbal i Martorell, això passa a l'autovia A2, per un vehicle avariat i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Déu-n'hi-do, que no és poc aquestes carreteres tallades, com bé deia el company Roger Serra. Sobretot, molta precaució. Ara mateix els Mossos d'Esquadra han penjat el seu tuit, a X, millor dit, que acaben de rescatar un windsurfista que no podia tornar a terra davant l'escullera del Port Ginesta a Sitges. Demanen, sobretot reiteren, la importància de seguir les recomanacions oficials i de no entrar al mar ni a zones inundables i de no acostar-se a lleres i rieres. Sisplau, siguem conscients. És un dia, dos, tres, els que siguin. Una mica de consciència per després no haver de parlar de males notícies. 7:06, i ara sí, et parlem d'aquí un moment. De què? De la Volta Ciclista a Catalunya.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió...
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic infanteu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya ese tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE Catalunya y Andorra.
parlant del Tour de França, perquè les tres primeres etapes passaran per una seixantena de municipis catalans. Seran gairebé 400 quilòmetres per territori català amb sortides des de Barcelona, Tarragona i Granollers. Que el Tour de França, que és la cursa ciclista més important del món, arrenqui aquest any a Barcelona, serà, sens dubte, un aconteixement històric que tindrà un impacte social i econòmic sense pal·liatius. Com dèiem, una altra de les poblacions que tindrà molt de protagonisme és Tarragona. Aquesta ciutat serà l'inici de la segona etapa i el seu alcalde, Rubén Viñuales, no podia estar més satisfet. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un Viñuales que no ha dubtat fins i tot en qualificar aquest aconteixement com el més gran que ha passat a la ciutat des de l'època d'August. Coincidirà amb l'estiu, el 5 de juliol concretament, i la ciutat doncs, estarà plena de turistes, cosa que augmentarà l'impacte.
Pensi que Tarragona és el 5 de juliol, que ja és temporada alta, on vindria moltíssima gent de la resta d'Espanya i també de França, que ja tenim, que és el primer visitant, no?, que tenim aquí a la ciutat, i també una projecció internacional absolutament enorme. Estem parlant de que és un esdeveniment que retransmet a més de 190 països, més de 2.000 periodistes acreditats i una audiència que milionària, no?, en quant a espectadors.
El sector hoteler ja té bona part de les places reservades i el que està demostrat, segons l'alcalde Rubén Viñuales, és que Tarragona sempre ha estat a l'alçada quan ha hagut d'organitzar esdeveniments d'un cert nivell, però és veritat que res comparat amb el Tour.
És innegable que Tarragona, que té molta experiència en aquests dos últims anys de fer grans esdeveniments esportius, recordi la Premier Padel Tour, Absolut d'Atletisme d'Espanya, Copa del Rei, la Reina de tenis taula, que són més de 1.100 esportistes, de taekwondo, de tot, no? La Copa de la Reina farem aquest any, l'Europeu de Triatló, que farem també el 26, i a l'Special Olympic Games, que és una bogeria també, no?, en quant a l'abast, que farem aquest 2026. Tot això que fins i tot el 2024 el Consell Superior de Deportes ens ha donat el premi a la ciutat de l'esport de tot Espanya, no?
I com es va aconseguir que Tarragona fos l'inici de la segona etapa? Com s'ha aconseguit que s'inclogués en el traçat? Doncs també li hem preguntat a l'alcalde Viñuales, que reconeix que des del primer moment que es va posar damunt de la taula, el 2024, han anat a per totes i està convençut que la ciutat no defraudarà.
Òbviament, tota la direcció del Tour, vam treballar amb ells, vam mostrar la ciutat, vam veure la nostra capacitat logística i també la ciutat que tenim, no? L'única ciutat conjunt Patrimoni de la Humanitat de tota Catalunya per la UNESCO, i que és un lloc preciós que m'haurà de permetre una visió totalment objectiva com a alcalde, no? És una ciutat molt maca, no? I aquestes imatges aèries de les ciutats, doncs també el Tour és una de les coses que valora molt.
Des d'aquell primer moment, el 2024, s'han succeït, evidentment, les reunions, les trobades, s'ha calculat tot fins al més mínim detall, encara queden alguns arrells, i l'alcalde confia que tots els veïns s'acabaran implicant en aquest aconteixement històric.
Hi ha moltíssimes accions, no?, per tal de poder doncs, animar a la gent a participar i també doncs, fer una mica de caliu, no?, previ a aquest gran esdeveniment que és el Tour de França, que pensi que és la vegada en la història del Tour que un inici d'etapa és tan al sud, no?, de França. Així que moltíssimes coses que m'haurà de permetre que anem manifestant, però òbviament també homenatges, no?, a catalans que han corregut el Tour, algun tarragoní, òbviament.
Doncs aquesta segona etapa, com estem explicant, sortirà de Tarragona el 5 de juliol i arribarà a Barcelona. El recorregut seran 178 quilòmetres, tindrà una ruta litoral i passarà per la costa de Vegas, on es tornarà més accidentat i exigent. El final serà un circuit urbà amb tres pujades al castell de Montjuïc, amb 600 metres amb un 13% de pujada, abans d'arribar a la meta davant l'estadi olímpic.
Avui el company d'esports Quique Iglesias, i també especialista en ciclisme, perquè és un dels que gira amb la Volta a Espanya, el Tour de França, etc. Aquí a la cadena COPE té avui un convidat, Quique Iglesias.
Estem en comunicació amb un dels homes que aquest 2026 viurà un mes de juliol més feliç que ningú, i és el Rubén Peris, que és el director de la Volta a Catalunya. Rubén, bona tarda i gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya.
Bona tarda.
T'agafem a Itàlia defensant els interessos d'aquest que és el nostre esport, oi?
Sí, estic en una reunió de l'Associació Internacional d'Organitzadors i hem tingut reunió avui aquí a Milà i després ja aquesta tarda ja torno.
Perquè evidentment estem preparant la Volta a Catalunya del mes de març amb Vingegaard, que doncs, ha confirmat la seva presència amb els millors equips del món, que serà l'antesala de l'arribada del Tour a Catalunya, a Barcelona, a Tarragona, a Granollers, que és sens dubte la cita de l'any, eh?
Home, ciclistament parlant, doncs sí, és la cita de l'any, és un esdeveniment importantíssim per Barcelona, i a mi m'agrada dir també pel Tour, o sigui, perquè jo conec bé els organitzadors del Tour, degut a que fa molts anys que estic amb aquest tema del ciclisme, conec molt bé amb en Christian Prudhomme, el director general del Tour, i ell sempre em diu que ells també estan molt contents de venir a Barcelona. O sigui, que crec que és un esdeveniment que ens ajuda a tots, amb ells i a nosaltres.
Què ha vist el Tour a Barcelona?
Home, ha vist que és una ciutat d'acollida, és una ciutat que té un gran potencial ciclista, per descomptat té la Volta Ciclista a Catalunya, però té tota una xarxa de carrils bici, és una ciutat que cada dia més és més ciclista, i a més, doncs, és una ciutat que està preparada per rebre aquest tipus d'esdeveniments. Jo crec que hi ha un abans i un després dels Jocs Olímpics, ja fa molt dels Jocs Olímpics, però a partir d'aquí no s'ha generat una sèrie d'esdeveniments esportius de gran nivell, i com no, el Tour ho és.
12 comarques, més de 60 municipis, sortides a capitals importants o ciutats importants com Tarragona i com Granollers. Això, evidentment, no es fa en 4 dies. Tu que organitzes una volta d'una setmana, aquestes 3 setmanes, aquestes 3 etapes per territori català, Rubén, és un mal de cap tremendo organitzar-les?
Bé, és un mal de cap, però és un mal de cap agradable. A més, com tu acabes de dir, no és de 4 dies això. Jo vull fer esment a la primera persona que l'any 2001, estem parlant del 2001, em va dir, escolta, Rubén, m'agradaria parlar amb els organitzadors del Tour de França. Va ser aleshores regidor d'Esports el senyor Albert Batlle. Després va venir en Pere Alcover. En Pere Alcover, com a servidor d'Esports, va ser quan va portar l'arribada a Barcelona d'una etapa. I a partir d'aquí, doncs, es va anar creant les ganes de fer el Grand Départ. Quan en David Escudé es fa càrrec d'Esports de Barcelona, doncs li dona un gran impuls, seguim treballant conjuntament, i totes aquelles reunions, tots aquells treballs han portat a aquesta situació, que per part de les institucions Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputacions, doncs tothom ha estat empentant cap al mateix camí, i bé, la realitat és aquesta.
Pel ciclisme català, què suposa?
Bé, la veritat és que tot el que sigui fer ciclisme és bo, perquè el ciclisme català d'això sortirà beneficiat. Parlo com a volta, la volta té un prestigi, té un historial, però sí que com a ciclisme en general a Catalunya, doncs això crea unes sinergies, un ajudar més al fet del ciclisme. Repeteixo, el de competició, la volta ja hi és, però sí que això servirà per carrils bici, zones que es puguin entrenar perquè els nanos i les nenes puguin practicar ciclisme amb seguretat, i això les diputacions ho estan treballant, i el Tour servirà, doncs, per això, com a incentiu per encara treballar més amb aquest tema.
Evidentment que la Volta a Catalunya hagi insistit durant tants anys, i estigui insistint, en acabar a Montjuïc, en pujar el castell, en baixar-lo, en tornar-lo a pujar, en tornar-lo a baixar, ha contribuït que no hi hagi cap dubte de que al final a Montjuïc era una obligació, eh?
Sí, sí. En Christian Prudhomme, com he dit abans, el director general del Tour, és un enamorat de Montjuïc, i des del primer moment em va dir, escolta, acabarem a Montjuïc. O sigui que Montjuïc és, diuen, la muntanya màgica. Ho és. Pel ciclisme i per tot tipus d'esports, però pel ciclisme, que és el que estem parlant ara, doncs és un final espectacular. Pots entrar per un cantó, pots entrar per un altre, pots pujar fins a dalt al castell, pots fer el circuit de baix, o sigui, té moltes, moltes possibilitats, i realment Montjuïc és fantàstic.
I ho gaudirem a la volta, i ho gaudirem uns mesos després al Tour de França, del 4 al 6 de juliol a casa nostra. Rubén Peris, director de la Volta a Catalunya, moltes gràcies per atendre la trucada de la COPE, i aquesta és casa teva. Una abraçada forta.
Una abraçada i gràcies a vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en la linterna de COPE Cataluña y Andorra y nos acompaña Javier López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Arianda López, ¿qué tal? Buenas tardes también.
Muy buena tarde.
Ambos abogados de Área Jurídica Global. Para aquellos que no sepan o es la primera vez que escuchan vuestros nombres y el nombre también de Área Jurídica Global, ¿qué es, Javier?
Pues Área Jurídica Global somos un despacho de abogados, tenemos 190 abogados en toda España, oficinas en todas las capitales de provincia, muy enfocados en defensa del deudor, ya sea empresa o persona física. Todas aquellas personas que tienen deudas y quieren salir de ellas, quieren renegociarlas y no pueden, no llegan a final de mes, que tienen problemas, tienen un abogado especialista en esos temas para ayudar a refinanciar deudas o a cancelarlas por ley. A través, por ejemplo, de la ley de segunda oportunidad o a reclamar abusos bancarios. Defensa del deudor.
Sí. ¿Desde cuándo existe la ley de la segunda oportunidad?
Hace 7 añitos. Uh-huh. Yo, de hecho, creo que Área Jurídica Global se puede definir como los soluciona problemas. ¿De qué? De todo. Todo lo que te pueda pasar en tu entorno, sobre todo si es económico, jurídico, somos los soluciona problemas. 7 años hace que existe esta ley y permite que la gente cancele el 100% de sus deudas. 100%. Uh-huh.
Seguridad Social y Hacienda incluido, a través de un pequeño plan de pagos de 15 euros al mes.
O incluso deudas que puedas deberle a un vecino, a tu madre, cualquier tipo de deuda.
Los préstamos, los avales de la empresa, los avales de un hijo que avaló, el hijo compró un piso y el padre avaló y ahora el hijo no puede pagar. Podemos cancelar también esa deuda que tiene ese avalista.
Yo siempre os lo pregunto porque hay muchas personas que dirán, suena fácil, pero a mí nadie o casi nadie me ha hablado de esta ley. Ahora parece que empieza un poco a moverse el tema. ¿Por qué no se ha querido hacer eco de esta ley?
Mira, yo me gradué, bueno, de hecho entré en la carrera el año que salió la ley. Y en toda la carrera, son 5 años, 2 de máster, son una locura, no me habló nadie de esta ley. Y he estudiado abogacía.
Y en una buena universidad.
Pues estamos bien, ¿no?
Sí, es que es un sector nuevo, todo lo nuevo en el mundo jurídico, hasta que no hay jurisprudencia, pues no se implanta. Y luego, tristemente, no todos los abogados tienen esa visión de marketing para poder dar a conocer la normativa. Y tampoco hay medios de comunicación, y vuelvo a agradecer a COPE, que quieran hablar de esta deuda, porque de esta ley que ayuda a cancelar las deudas. Hay muchos medios de comunicación que posiblemente pues tengan patrocinadores que no les interesa que se hable de cómo una persona física puede cancelar la deuda o cómo una persona física puede asesorarse de los abusos bancarios. No a todos los medios les gusta hablar de esto.
Uh-huh. Ahora, a todos nos gustaría no tener que llegar a esa situación. Imagino que antes de llegar a esta situación de la ley de segunda oportunidad, la gente ha hecho como un peregrinaje, ¿no? Ha pedido ayuda en todos sitios, ha visto que no...
Hay de todo, ¿eh? Hay muchas familias que tienen mucha vergüenza de decir en alto que están pasando por un mal momento y en muchas ocasiones no lo sabe ni la hermana, ni la madre, ni la mejor amiga, ni y vienen al abogado, ¿no? Como confidente, como si fuera un cura, incluso.
De hecho, tenemos el derecho, tenemos el secreto de confesión, nosotros también.
Muy bien, muy bien. Como tiene que ser.
Entonces, no todo el mundo que viene ha pasado por todas las soluciones viables. A veces la última
intenta llamar
solución
al propio banco o pedir, el problema está en pedir a un banco una deuda para pagar otra. Como no puedo pagarla y soy buen pagador y me han educado a pagar, pido otra. Y claro,
o a veces te la dan sin que la ofrezcas.
Claro, tienes
con un interés
al 10
abusivo.
Y firmas otro al 15 para pagar el 10, matemáticamente estás pagando el quito al 25. Y luego pides otro, que es más caro. Cuanto más caro, más fácil te lo dan al 25 y
lo
estás pagando al 50.
La bola.
Y claro, dices, ostras, si no puedo seguir adelante, pues hay una ley que te cancela todas las deudas, desde la primera a la última. Uh-huh. No puedes estar en ese bucle de pedir un crédito para pagar otro. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando no te dan el último. Al no darte el último no puedes pagar nada, cae todo en cascada. Entonces, tristemente, muchas personas nos llaman cuando ya ha caído todo en cascada. Y otros, porque se enteran por los medios de comunicación, otra vez agradeciendo a COPE que nos deja hablar en este medio, y se dan cuenta de que no es necesario pedir un último préstamo. Puedo cancelar mis deudas y volver a empezar de cero, sin registros de morosidad, sin tener que perder mi vivienda, que la vivienda en ley de segunda oportunidad, si tiene hipoteca, no se pierde. Y bueno, pues hay muchas ventajas para ayudar a ese deudor. ¿Quién defiende al deudor? Pues un despacho de abogados especialistas en defensa del deudor, como es Área Jurídica Global.
Después de la pandemia, ¿os habéis encontrado, Área, anda con muchos casos de gente que ha necesitado de esa ley para seguir adelante?
Sí, pero previamente a la pandemia también había muchísima gente. Yo creo que también esta ley ha tenido que nacer un poco por narices, ¿no? Porque al final tú pones la televisión, los bancos dan fallida, ¿no? Se les salva, o sea, se les paga el rescate. Ah, muy bien, vale. Hay un escándalo de que hay políticos que roban, ¿van a la cárcel? No. Entonces la gente al final, vale, y yo pagando deudas, y aquí como un tonto, como
y
tal.
Nadie me ha ayudado.
Claro.
Bueno, vamos a recordar que tenéis un número de teléfono, el 900-73-0906, 900-73-0906. Ahí podéis llamar, os van a atender. Ellos son como en New York, están las 24 horas trabajando para atender a vuestras llamadas y sobre todo ayudaros con esta ley de segunda oportunidad. Arianna López, Javier López, abogados de Área Jurídica Global, gracias. Y gracias por todas aquellas personas a las que ya habéis ayudado. Gracias.
A vosotros.
No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales Obramat.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
L'esquadra investiguen una sèrie de robatoris de cotxes al pàrquing de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat. Un cas que ha encès totes les alarmes, tant per la manera com s'ha comès els furts com pel destí final dels vehicles, que és Bulgària, a més de 3.000 quilòmetres de distància. Durant l'últim any s'han denunciat 4 robatoris amb un patró pràcticament idèntic. Els propietaris van deixar el cotxe estacionat a l'aeroport i en tornar del viatge van comprovar que havien desaparegut. El més sorprenent és que, segons els registres d'AENA, aquests vehicles constaven com si no haguessin sortit mai de l'aeroport. Hem de dir que els Mossos d'Esquadra tracten això com una investigació encara oberta, però amb indicis clars que apunten a un grup criminal organitzat. Avui la Mar Puerto ens ho explica i volem saber també què ens ha dit des del Gremi de Garatges de Barcelona i Província sobre aquest tema.
Des del gremi el que asseguren és que es tracta d'una pràctica irregular amb operadors irregulars que enganyen l'usuari i contra els que actualment afirmen des del gremi estan lluitant. Operadors que anomenen pirates.
Aquests casos de l'aeroport del Prat estan vinculats a operadors il·legals o el que nosaltres diem pirates, no? No són operadors que no tenen llicència per portar a terme el pàrquing de vehicles i que capten clients sense estar registrats ni complir la normativa. Són operadors que no tenen la seva llicència, que diuen agafar el cotxe, te l'aparco, no? I a la millor se'l troben, fins i tot no se l'han trobat aparcat a un carrer de ja sabeu on, no?
Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar les precaucions quan es deixa el vehicle en un garatge, especialment en espais molt concorreguts com els aeroports, i per reduir riscos i evitar ensurts al tornar de viatge. El gerent del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, Rubén Fernández, explica que convé tenir en compte una sèrie de recomanacions bàsiques arribat a aquest moment.
Que sigui un establiment que compleixi amb els criteris mínims i amb les normatives mínimes. Si té la identificació del Gremi de Garatges, ja podem dir nosaltres, perquè al final ja estem molt a sobre, doncs que estaria deixant el cotxe en un lloc que compleix amb totes les normatives i els protocols de seguretat, no? O sigui, al final no veu clar que hi hagi una ubicació, un indret on no estarà el seu cotxe, i li deixa les claus, no?, a un representant, o vés a saber qui, no?, que d'alguna manera es fa càrrec d'aquest cotxe i li porta a un posto que la persona no, tampoc sap quin serà, no? Jo crec que és important identificar i saber on es deixa el cotxe. Per que moltes vegades aquesta gent que deixa el cotxe després no sap ni on el deixen, no? Diuen, no, te deixarem en un pàrquing que tenim nosaltres, amb un garatge amb el que treballem, i això és mentida.
Aquests casos recorden que la seguretat del vehicle pot marcar la diferència entre tornar del viatge amb normalitat o convertir-se en una nova víctima d'aquests robatoris. La prevenció continua sent, en aquests casos, la millor eina per protegir el cotxe i evitar situacions difícils de gestionar. Imma Viudas és portaveu dels sindicats de FEPOL dels Mossos d'Esquadra i, per la seva banda, ha actualitzat com està a hores d'ara la investigació.
És una investigació que està actualment en curs i s'ha de dir que són 4 els vehicles que s'han sostret de l'aeroport del Prat, concretament de la terminal 2 durant l'any 2025. Aquests cotxes estan valorats tots en més de 60.000 euros. Aquests cotxes tots han aparegut a Bulgària.
Un dels casos més cridaners és el d'una parella que només 4 dies després de denunciar la desaparició va rebre una trucada dels Mossos informant-los que el cotxe havia estat localitzat circulant a Bulgària amb matrícules falses, fins al punt de rebre multes de trànsit d'altres països europeus pel trajecte realitzat pels lladres. En qualsevol cas, el modus operandi sempre ha estat el mateix.
Aquests vehicles apareixen amb les matrícules canviades, ja s'entén que és un grup criminal doncs ben estructurat, no? Aquí hi ha diverses persones que han de fer diverses funcions, no? Hi haurà qui està vigilant el pàrquing, hi ha qui roba el vehicle, això no pot ser una sola persona, s'han de canviar les matrícules, s'han de conduir fins a Bulgària i llavors allà doncs també segueixen el seu recorregut, no? Els vehicles ara continuen al registre de l'aparcament i s'han evitat de registres en ningun altre lloc, i el que no se sap és com s'han robat aquests cotxes, però sembla que hi hauria inhibidors de senyal, que és una manera molt habitual de robar aquest tipus de vehicles. I el que passava és que quan les persones anaven a buscar el seu vehicle, tot i tenir ben identificat on estava el vehicle, pensaven que s'havien oblidat.
Els cotxes robats no són de luxe, però tampoc no són bàsics. Tots són SUV de gamma mitjana, un tipus de vehicle molt demandat en mercats de l'est d'Europa.
Gracias, Mar Puerto. Vigilar, donde dejáis el coche. Bueno, a las 7:31, en la linterna de COPE Cataluña y Andorra, es un buen momento para hablarte de el coche, el seguro de coche de Línea Directa. Porque ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ese es el valor de ser directo.
Iba sentada y he salido despedida.
Se necesita mucha ayuda.
Lo prudente es hablar de familia de fallos y no de una causa única.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Descalç per casa, pros i contres d'una pràctica bona, diuen, per la salut, però amb matisos. En parlem de tot plegat amb el podòleg i president del Col·legi de Podòlegs, Manel Pérez Quirós, per saber quins són aquests pros i aquests contres de caminar descalç per casa. Doctor Pérez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Quina poca salut, o que poc ens cuidem els peus, doctor, eh? Ara anirem al tema dels pros i contres de caminar descalç, però tenim poca cura dels nostres peus, no?
Bueno, per sort, cada dia ens cuidem més, no? Però sí, realment és una de les parts del cos que no està visibles, pues queden una mica en segon pla, no? Cuidem més altres que són més, més visibles, no?
Uh-huh. I no cuidem, bueno, el tipus de sabata ni el material de la sabata, no? Tot i que ja entenc que depèn de l'economia de cadascú, va també en comprar-te unes sabates de pell o unes no de pell.
Sí, és així. No, no. Realment és el condicionant més important que hi ha pel peu, no? Com el vesteixes. Si agafes una sabata que no és transpirable, que és molt ajustada, que és d'una forma inadequada, que no és flexible, pues tot això fa que perjudiquem la salut dels nostres peus, no? I a darrere d'això, la de tot el cos, per suposat, no? Perquè no es queda allà la cosa, no? Sinó que se'n va cap amunt.
Senyor Pérez, caminar descalç és beneficiós?
Sí, per suposat. El que passa que hem de tenir en compte que cada persona tenim unes característiques, no? Parlant d'aquestes característiques ens referim a que tenim, alguns tenim unes patologies, altres tenim altres, alguns tenim una forma de peu, altres tenim una altra forma de peu, i tot això influeix en el fet de que sigui beneficiós o no. L'exemple més característic seria una persona que tingui diabetis, no? Mm. Que ja saps que és una malaltia que per desgràcia és molt comú, vale? Hi ha molta gent que conviu amb la diabetis tota la vida i no passa res. Però el tema és que aquesta diabetis provoca una pèrdua de sensibilitat en el peu i a partir d'aquí aquesta persona camina descalça, es clava qualsevol res, una pedreta, una xinxeta, un tros de lo que sigui, i no ho nota. No té sensibilitat, com que no té sensibilitat al dolor, pues aquest cos estrany que ens hem clavat al peu ens provoca una ferida i quan ens donem compte tenim una úlcera en el peu. No? Uh-huh. Clar, està totalment contraindicat. Segons pues, això, no? Les patologies que tenim. Les persones que tenen alguna patologia del sistema circulatori, ja sigui per mal retorn venós o perquè tenim una arteriopatia deguda a el que sigui, al tabac, a l'alimentació, a el que sigui. Clar, aquestes persones també tenen un risc de caminar descalç. Uh-huh. Qualsevol persona que no tingui aquests problemes afegits, que camini per terres ben acondicionats, i comentaré què vol dir això. Vol dir per terres que no es puguin provocar infeccions, que no es puguin provocar ferides, que no puguem xocar contra algun dels mobiliaris que tenim per allà, no? Uh-huh. Vull dir, ha de caminar doncs, per terres que siguin idonis i que no et provoquin cap patologia per un traumatisme o per coses així, doncs és completament saludable, perquè el nostre peu llavors està permetent tots els moviments fisiològics que ha de fer el peu. Els nostres muscles tenen més angle de moviment, mm-hmm. Les nostres articulacions treballen correctament, que no passa això quan anem dintre, no, de la sabata. No? La sabata ens limita la mobilitat fisiològica natural del nostre peu, no?
I llavors fet també de millorar la circulació sanguínia, no? Quan ens traiem les sabates a casa, no? És aquella sensació com de treure l'opressió que fa la sabata.
Correcte, és així. Estem tot el dia treballant 8, 10 hores si comptes el trajecte de desplaçament a la feina i llavors és quan treus la sabata, realment és un descans, no? Perquè realment és el que ens demostra que no és lo natural, no és lo fisiològic. Amb això volem dir que hem d'anar descalços? No. No, perquè la sabata té unes propietats que són per protegir-nos del clima, del fred, dels terres que trepitgem, no? Llavors, a partir d'aquí, la sabata és necessària, igual que els mitjons, quan és època de fred, no? Mm-hmm. Però quan ens la traiem tenim aquesta sensació de benestar, no? De que el peu torna a ser lliure, no? I a estar còmode, no?
Efectivament. I en cas dels nens, dels infants?
Pues mira, encara més que en els adults, no? Perquè al final l'adult, un cop té el peu ja desenvolupat, no? doncs bueno, ja no hi ha problema. En canvi, un nen, en el moment aquest en què està de creixement, no?, fins que arriben a la pubertat, pues realment el peu necessita arribar a tots aquests moviments que comentaven, no?, de que les articulacions treballin correctament en tota la, en tot el seu rangle de moviment, tot el que són els lligaments, el que són els ossos, necessiten aquest moviment per desenvolupar-se, per arribar al seu creixement normal, no? Un os que no rebi forces, que no rebi pressions, que no el mobilitzem, és un os que es va desmineralitzant, perquè l'os necessita que el, tots sabem, hem tingut la mala sort de trencar-nos una cama o de trencar-nos un braç. Sí. Quan treuen el guix al cap de 40 dies, hem perdut musculatura i hem perdut consistència òssia.
Sí, és.
Vale? Perquè ho hem tingut immobilitzat. Pues això seria el que ens passa si realment el nostre peu no el fem treballar correctament quan estem a l'època d'infantesa que comentaven, no?, pels nens. Llavors, un nen que camina descalç, per suposat, per casa, porten els mitjons aquests que diem de córrer, no?, que són uns mitjons que per sota tenen com una forma que fa que tinguin més adherència, no?,
com unes petjades, sí.
Correcte. Pues això és com caminar descalç, perquè el peu està completament lliure per fer tots els moviments que ha de fer. I això fa que aquest peu es desenvolupi correctament, i a darrere del peu tota l'estructura musculoesquelètica de l'infant. No?
Quan, si sortim de casa, ara m'està venint a la imatge la platja, no? Hi ha molta gent que diu, no, jo no camino per la platja perquè el terra és massa tou, o la sorra és massa tova per anar descalç, sí. I hi ha gent que busca la part més dura. Hem d'intentar caminar per terres més tous que no pas dur?
Bueno, tots els extrems són dolents, no? El seu és la combinació de les dues coses. El problema que tenim avui dia, normalment, la majoria, el 95% de la població, vivim a zones que difícilment trobem terres tous. Sortim a la ciutat, al poble, i et trobes el carrer asfaltat, et trobes les aceres amb els seus, no?, enratxulades. Dintre de casa, tenim el mateix, o tenim rajoles.
Sí, o el parquet, o la ceràmica.
Podem tenir parquet o ceràmica, però continuen sent terres durs, uns més i altres menys, però continuen sent terres durs. I el que és la terra original de quan sortíem al carrer de petits i sortíem al carrer i era un carrer de terra, que no estava asfaltat, o sortíem a jugar amb els companys del carrer i teníem per jugar la gespa, el terra, no?, el camp. Tot això cada vegada ho tenim més lluny. Llavors, tot això que fem de caminar per terres durs quotidianament, hem d'intentar compensar-ho amb caminar per terres més tous, llavors sempre que puguem anar al parc, anar a la natura i caminar per gespa, per terra, per sorra de la platja, encara que sigui més tova o menys tova, no? Vull dir que hem d'intentar això, no?, compensar els excessos que fem, no? Si fem un excés de caminar per terres durs, que això no és beneficiós pels nostres peus, compensar-ho amb això, no?, amb sortir el cap de setmana a la natura, o anar a la platja i caminar per la sorra. Vull dir que dintre d'això, la comoditat de cadascú, clar, una persona que estigui més en forma, la terra tova no li molesta tant, no?, perquè li requereix menys esforç per caminar. En canvi, la persona que no està tan en forma, aquesta terra tova li és, diguéssim, menys agradable que caminar per on la sorra està més endurida i no es nota tan tova.
El que està clar és que cada peu és un món i, com deia vostè, depèn del tipus de peu que tingui, si tens la pell deshidratada, escamada, amb ferides, butllofes, si tens fongs, bacteris, doncs això, clar, depèn del peu que tinguis, pots o no caminar descalç o no. El que sí que és veritat
sobretot,
és que...
Sobretot el tema de les malalties sistèmiques, aquestes que hem parlat. Malalties circulatòries, la diabetis, amb això hem de tenir molta cura. I l'altra cosa que hem de vigilar de caminar descalç, per suposat, és a llocs públics. Llocs públics em refereixo a gimnasos, hotels... piscines...
Sí, sí, els fongs estan allà cridant-nos, esteu ben aquí.
Allà sí que hem de posar-nos les nostres xancletes, els nostres taucs, aquests que són per protegir-nos quan anem a la piscina, coses així.
Doncs el primer i el més agradable que hi ha quan arribes a casa és treure't les sabates, escolta'm, i anar descalç una estona, i després et poses les sabatilles, cadascú que faci el que vulgui, però és com un alivi, no? És com dir, descansa el peu en pau. Correcte. Francisc, li agraeixo molt, Manuel Pérez Quirós, president del Col·legi Oficial de Podòlegs, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies, bona tarda, bon any i bona petjada.
Gràcies a vosaltres, igualment. Moltes gràcies per tot.
Igualment, adéu.
Adéu.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense. Y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Dos películas unidas por una voz, un temperamento y una leyenda. Lola Flores. María de la O.
¿Y eso por qué?
Porque yo no quiero.
Pero quiero yo y en paz.
Y el balcón de la luna.
¿Tú nunca te cansas?
¿De qué?
De robar hombres. Te arranco los ojos.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Gol, gol, gol. Ojo a la jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
As Baguanda Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. As Baguanda Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro, tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua y un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cac arriba para abajo. Y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra i comencem l'actualitat parlant, com no podia ser d'una altra manera, del fort temporal que està afectant Catalunya en les últimes hores, que per cert anirà remetent també en les properes hores i els propers dies, però s'ha de mantenir la prudència perquè continua preocupant el cabal d'alguns rius i la possibilitat de desbordaments. El temporal, recordem, ha deixat registres de més de 200 litres a poblacions de l'Alt i el Baix Empordà i a la part més negativa és la desaparició d'un home que ha estat arrossegat amb el seu vehicle a la riera de Palau-sator. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la recerca s'ha mantingut aquesta tarda, però només per aire, perquè les condicions meteorològiques i l'acumulació d'aigua han impedit que es treballés sobre el terreny. Com deies, les comarques de l'Alt i el Baix Empordà han estat les més afectades, amb més de 200 litres a poblacions com Portbou, Palafrugell o Roses, i onades de més de 9 metres a la Costa Brava. En aquestes dues comarques, l'alerta es manté fins aquesta mitjanit. Ara mateix el que més preocupa, diuen els bombers, són els trams finals dels rius Daró i Ter. En canvi, ha millorat la situació al riu Unyà, en el tram de la ciutat de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana no abaixar la guàrdia en els propers dies, tot i que la situació tendeix a millorar.
Cal mantenir la prudència, és a dir, és important que siguem prudents, que no ens posem en risc. L'episodi va a la baixa, però encara tindrem un acumulat d'aigua important, sobretot en aquelles zones on passen els principals afluents especialment del riu Ter, i per tant doncs, també ens podem trobar en els propers dies amb desprendiments provocats per aquesta acumulació de pluja. Per tant, durant els propers dies hem d'actuar amb precaució.
Hi ha hagut nombroses incidències a la xarxa ferroviària degut a l'acumulació d'aigua a les vies o per la caiguda d'arbres. Precisament a Fornells de la Selva, per exemple, han hagut d'evacuar unes 30 persones d'un tren arran de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Hi ha també una vintena de carreteres tallades per pluja i per neu.
Adif ha decidit reduir temporalment la velocitat de l'alta velocitat a la línia Barcelona-Madrid a 160 km per hora en un tram de 187 km, concretament en el tram entre Mejorada del Campo, molt a prop de Madrid, i Cetina, a 30 quilòmetres de Calatayud. Per què s'ha pres aquesta decisió? Doncs perquè fa temps que els maquinistes alertaven de vibracions en aquest tram.
I per una qüestió de seguretat, els tècnics inspeccionaran la infraestructura les pròximes hores i, si tot està bé, s'aixecarà aquesta limitació. Una decisió que coincideix amb el greu accident ferroviari a Ademús i arriba després també que el ministre de Transports anunciés la voluntat d'augmentar la velocitat de l'AV entre Madrid i Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que aquest va ser un anunci en clau de futur.
En les infraestructures presents en aquest moment hi ha velocitats delimitades perfectament segons trams i aquestes són les que seguirem. En els futuribles, amb noves infraestructures, efectivament hi haurà nous expedients que passaran per tots els mecanismes de seguretat establerts.
Alguns sindicats reconeixen que, degut a les vibracions entre Barcelona i Madrid, alguns maquinistes ja limitaven la velocitat en el tram afectat de forma unilateral.
I atenció a la història d'una dona italiana, funcionària europea, i que té previst venir a viure a Barcelona. Es va comprar un pis a l'Eixample d'uns 100 metres quadrats i el va rehabilitar. Com que li falta encara temps per venir a Barcelona, va posar el pis a lloguer temporal i aquí va començar els seus problemes.
Exacte, ha estat víctima d'una estafa perquè els seus inquilins, també italians, van fer obres al pis, van canviar lavabos i habitacions i després el van ofertar a Airbnb. La Marta Martín és advocada de la dona estafada i reconeix que en cap moment va sospitar res i que semblaven els inquilins ideals.
I al cap de pocs dies ja li va dir la veïna que estaven fent obres i ella no entenia com estaven fent obres quan el pis era completament nou, però no li van donar cap explicació. I ja va començar a sospitar que alguna cosa passava i immediatament, després d'acabar el soroll de les obres, ja van començar a entrar i sortir turistes, no? Quan ella va demanar explicacions, li van dir que era fals, que era absolutament fals, que eren els seus treballadors i que allà no hi havia turistes ni hi havia res.
L'advocada d'aquesta dona reconeix que no és un cas puntual i que hi ha moltes bandes a Barcelona que funcionen amb el mateix modus operandi.
Perquè ja tenim uns quants grups que els tenim identificats, no? I tenim el grup dels suecs xilens, el grup dels dos grups de russos, tenim grups d'italians, grups dels xinesos, o sigui, tenim unes quantes màfies.
Fan les obres sense permisos, amb el desconeixement també del propietari, i les inspeccions són claus en aquests casos per detectar aquest tipus de fraus.
Tela marinera. Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Yolanda, moltes gràcies.
Adeu, fins demà, que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y te pone en bandeja el surtido ideal de verduras frescas para tus caldos, cremas y cocidos.
Ai, ara em menjava jo una crema. Albert Díez, company d'Esports, què tal? Bona tarda.
Ara em menjava jo la mateixa crema amb dues culleres, una per tu i una per mi. Bona tarda, Montserrat, què
tal? Bona tarda, molt bé. Jo no sé si amb cullera o sense, però Ter Stegen és protagonista del Barça. Què ha passat?
Sí, que s'ha sotmès ja a la revisió mèdica amb el Girona, que s'ha acomiadat del bastió del Futbol Club Barcelona. Recordem, el fins ara capità del conjunt blaugrana no és oficial, ho serà les properes hores. Se'n va cedit fins a final de temporada al conjunt de Michel Sánchez. Mira, així ho ha explicat el tècnic del Barça, Hansi Flick, des de Praga.
Aquest matí Marc ha dit que se n'anava al Girona.
And of course it's for us
it's obviously I think fins ara és així, no? Penso que en Marc és porter fantàstic, hem decidit un futur diferent per ell i pel club. Penso que això és decisió correcta i li desitjo el millor del millor. És una persona fantàstica i un porter excepcional. Potser el veurem a l'equip nacional alemany a la Copa del Món. Creuem els dits, no?
I think he has good chances.
Penso que té bones opcions de fer una gran temporada. I amb Andró, doncs li diré que no he sentit res. És la mateixa situació que teníem fins ara, no? Ja canvies.
Flick parlant de Ter Stegen, també de Dro. Ter Stegen, que òbviament no està en aquesta llista de convocats al Barça per jugar demà partit de la Lliga de Campions, penúltima i setena jornada de la fase de grups a camp de l'Eslàvia de Praga. Tampoc Ferran Torres, amb problemes als isquios. Busquem l'última hora del conjunt blaugrana. Praga, Manolo Oliveros, bona tarda.
Bona tarda des de la sala de premsa de l'Eden Arena. Rafinha està en condicions per donar un bon rendiment demà. D'aquesta manera, Flick ha confirmat pràcticament que el brasiler serà titular demà. Flick ha volgut entrenar aquí a l'Eden Arena per adaptar-se a les condicions del camp i al fred. A l'hora del partit, 5 graus negatius. El Barça, recordem, ha viatjat ja sense Ter Stegen, per suposat, ja mal sancionat, Ferran lesionat i Cancelo, que no està inscrit encara a la Champions. Abans de Flick, Balde ha deixat clar que treballa molt per tant de bo tornar a la selecció. Encara es lamenta de la mala sort de no guanyar a Noeta i ha preferit no valorar l'estranya actitud arbitral a Sant Sebastià.
Gràcies, Manolo. Aquesta és l'actualitat del Barça. Montserrat, que juga demà, però avui tenim un més que interessant. Real Madrid-Mònaco també a la Lliga de Campions a partir de les 9 de la nit.
Estarem molt pendents, però abans parlem de l'Espanyol, que vol passar pàgina a València.
Sí, és el proper rival del conjunt blanc i blau. No ha començat el 2026 amb bon peu, però manté aquesta cinquena posició. Ve de perdre en el derbi català davant el Girona. I et deia, Ter Stegen protagonista, la cosa de porters, perquè avui hem sentit a l'Espanyol a Marco Dimitrovic. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol ha tornat avui als entrenaments després de dos dies festius per preparar el partit de dissabte a Mestalla contra el València. Després de tres jornades sense guanyar, l'equip de Manolo González vol recuperar les bones sensacions de setmanes anteriors. Parla avui, veu del vestidor, Marco Dimitrovic.
No vale para nada ya pensar en partidos de marzo o abril si primero que nos toque no ganes. Así que en cada partido máximo lo que puedes ganar son 3 puntos y nosotros solo podemos prepararnos a la máxima manera posible para ganar esos 3. Confiamos muchísimo en lo que hacemos y lo que veo que el equipo va a muerte y estoy convencido si salimos 100% tendremos muchas opciones para ganar en Valencia.
El club espera per demà una sanció econòmica, en cap cas un tancament de la grada després del llançament d'ampolles al partit contra el Girona del passat divendres.
Estarem pendents, gràcies, igual que l'Espanyol està pendent i molt atent al mercat d'entrada i sortida de futbolistes en aquesta segona finestra de la temporada. Per cert, el Girona demà presenta a les 5 de la tarda el seu primer fitxatge del mercat. Del Mercato és Claudio Echeverri.
I qui trepitja avui aquest parquet que estem escoltant de fons i aquest ambient?
Sí, aquí al Palau Blaugrana, el Dubai Bàsquet, a la 23a jornada de l'Eurolliga, partit a 8:45. Estem en el compte enrere perquè comenci aquest partit on el Barça intenta retrobar-se amb la victòria després de la derrota al Clàssic davant el Real Madrid en partit europeu i sumar el 15è triomf del curs per mantenir-se al top 6 d'aquesta Eurolliga. Barça-Dubai Bàsquet, 8:45, l'explicarem al Tiempo de Juego aquí a la Copa.
Pendents de tot plegat, Albert Díez, bona feina, gràcies, que vagi bé.
A tu, Montserrat, que vagi molt bé, una abraçada.
I fins aquí arriba la linterna COPE, Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Demà no hi ha linterna, perquè tenim esport, tenim futbol, però ara et deixo amb la linterna d'Àngel Expósito.